Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Els ingressats a la unitat de cures intensives del Taulí per coronavirus s'han multiplicat per 20 respecte a finals de juny. Ara mateix hi ha una trentena de pacients greus hospitalitzats, dels quals 8 estan intubats. Amb tot, no s'està reflectint encara al centre sabadellenc la millora de les dades epidemiològiques. El que sí que s'ha observat és l'efecte de la vacunació, com apunta la directora de l'àrea de crítics, Ana Ochagavía.
Cuando miramos el estado de vacunación de estos pacientes llama mucho la atención porque el 70% de estos pacientes que tenemos en la UCI, de los 50 pacientes, estaban sin vacunar, sin ninguna dosis de vacuna. El 30% restante tenía alguna dosis de vacuna y solamente hay un paciente que tenga las dos dosis de vacuna y que haya tenido el tiempo necesario para hacer los anticuerpos. Y era un paciente con patología previa, es decir, que era un paciente frágil.
Ara mateix, Sabadell té una mitjana de 363 casos per cada 100.000 habitants, és a dir, sota el llindar dels 400 fixat per a l'aplicació del toc de queda. Els 5 centres cívics amb espais joves durant l'agost podran mantenir el recurs durant tot l'any. Aquesta és la voluntat de l'equip de govern arran de la bona acollida de la proposta sorgida del pla post-Covid l'agost passat. De cara a l'octubre es licitarà el servei per a 12 mesos, almenys els 2 anys que queden de mandat. En paral·lel, el nombre de centres cívics oberts aquest agost s'ha elevat fins a 10, gràcies a la incorporació de les instal·lacions de Poblenou. I en esports, el centre d'esports Sabadell incorpora el davanter aragonès Toni Gavarri a les seves files. El conegut com a Tauró ha marcat un total de 59 gols en 221 partits de segona B, però no ve de la seva millor temporada. Vestint la samarreta del Numancia, només ha marcat 3 gols en prop de 1.400 minuts jugats. Són algunes de les notícies destacades d'aquest dilluns que repassarem de la mà de Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 24 graus a Sabadell, temperatures que han baixat considerablement respecte a la setmana passada. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Arribarà pluja? Li preguntem a la Carme Farnell. Bona tarda.
Bon dia, la temperatura és clarament més alta que la d'ahir en aquesta mateixa hora. Destaquem ja aquests 28 graus a Castellbisbal, també a Benissanet, 25 graus a Girona i a Ulldecona, ara mateix tenim aquests 26 graus. També tenim el creixement ja d'alguns núvols d'evolució en punts del quadrant nord-est i aquests han d'anar a més de cara a aquesta tarda. No només en aquesta zona, sinó també en punts del prelitoral, com també en zones del Pirineu. I a més, durant la tarda podran arribar algunes nuvolades pel terç oest. A part d'aquestes nuvolades, han de descarregar algun ruixat amb més probabilitat cap al quadrant nord-est, tot i que han de ser febles i localment sí que podran anar acompanyats de tempesta. De cara a demà s'espera un temps també força estable amb alguns ruixats esporàdics durant la segona meitat del dia i amb una temperatura més alta que la d'avui. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació molt tranquil·la a aquesta hora. Només trobem un punt conflictiu a la xarxa viària més propera a Sabadell. Es tracta de la B30, al seu pas per Barberà, on trobem un quilòmetre de retencions per enllaçar amb la C58 en sentit sud, en sentit Barcelona. Passant 4 minuts de les 7, entrem en matèria. La cinquena onada de la pandèmia va a la baixa, però la caiguda dels contagis encara no es nota a l'Hospital de Sabadell. La UCI continua plena amb una trentena de pacients, dels quals 8 estan intubats. La directora de l'àrea de crítics del Taulí, Ana Ochagavía, reconeix que la situació és complicada i ha llançat un doble missatge. D'una banda, la doctora ha demanat reduir les interaccions socials i de l'altra ha fet una crida a la vacunació massiva. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. La doctora Ochagavía defensa que la vacunació és cabdal per aturar els contagis, si més no, els que acaben amb un quadre greu i, per tant, en hospitalització. Així ho demostra el fet que 7 de cada 10 malalts Covid que han ingressat a l'UCI del Parc Taulí l'últim mes no estiguessin vacunats, mentre que el 30% restant havia rebut només una dosi i només un dels pacients tenía la pauta completa.
Esto destaca la importancia de la vacunación. O sea, es importante que la ciudadanía se vacune, porque la vacuna es efectiva, y que tome las medidas necesarias que la Generalitat o el organismo correspondiente pacte, ¿no? o diga, porque es importante que se intente que no se socialice lo mínimo posible, aunque es difícil en esta época de verano. Pero la mayoría de los contagios vienen por los familiares y por los amigos, esta socialización. Con lo cual, las dos partes importantes son la vacunación y que sea prudente a la hora de salir y de estar con otras personas.
Respecte a d'altres onades del virus, ara també ha baixat l'edat mitjana dels pacients ingressats a la unitat de crítics, tal com ha assenyalat la directora de l'àrea. S'ha passat dels 62 anys de mitjana als 50, tot i que entre la cinquantena de malalts hospitalitzats crítics, en el darrer mes també n'hi ha hagut dos que no superaven la trentena.
Hemos tenido pacientes muy jóvenes, de 28 y 26 años, algunos de ellos intubados. Es decir, que son pacientes graves que se comportan como cualquier otro COVID, que vienen a la unidad de cuidados intensivos y necesitan o bien intubación, ahora tenemos 8 pacientes intubados, o bien todos de ellos, tanto los de UCI como semicríticos, los 30 pacientes, llevan una mascarilla especial que de oxígeno que llamamos de alta concentración, de alto flujo, que no es la oxigenoterapia convencional. Es decir, son pacientes que están graves. Es verdad que son más jóvenes, pero están igualmente graves.
Els pacients crítics estan ingressats al frontal Gran Via, que la setmana passada es va haver de reobrir davant de l'ascens de les infeccions greus per Covid-19 que arribaven a l'hospital. La doctora Otxagavia ha destacat l'esforç que la cinquena onada està suposant per als professionals del Taulí, sobretot perquè part del personal està de vacances.
Tot i que la pressió hospitalària continua sent elevada, la incidència del virus va a la baixa. Els últims 7 dies la mitjana és de 363 casos per cada 100.000 habitants. Això vol dir que Sabadell ha deixat enrere el llindar dels 400 casos fixat pel govern per aplicar el toc de queda. La Generalitat revisarà de nou aquesta setmana els municipis en què es mantindrà vigent la mesura. Sabadell porta 3 setmanes seguides amb el confinament nocturn entre la 1 matinada i les 6 del matí. Igual que la incidència, la resta d'indicadors de la pandèmia milloren aquest dilluns. El risc de rebrot ha baixat als 716 punts, 69 menys que ahir, mentre que la velocitat de contagi ha passat del 0,84 al 0,82. En les últimes 24 hores s'han diagnosticat 140 positius més, que eleven la xifra total de contagis als 25.024. També hi ha hagut 4 morts més i ara se'n comptabilitzen 578 des de l'inici de la pandèmia. Pel que fa a les persones vacunades, un total de 128.161 sabadellencs tenen la pauta completa, mentre que 43.931 han rebut almenys una dosi del vaccí.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials. Segueix-nos.
El Departament d'Educació obrirà 2 grups més de formació professional de grau mitjà a Sabadell per donar resposta a l'increment de la demanda registrada de cara al curs que ve. Al conjunt de la comarca, al conjunt del Vallès Occidental, també se'n crearan 3 més, una a Terrassa, una a Montcada i una altra a Rubí. Ho amplien Rubén Estévez. Bona tarda.
Bona tarda. En total, per al curs vinent, la conselleria posarà en marxa una 60ena de grups nous arreu del país, el que suposa la creació de més de 4.200 noves places d'FP de grau mitjà. El conseller d'Educació, Josep González Cambray, ha fet l'anunci, tot al·legant que les sol·licituds per accedir a un grau mitjà s'han incrementat un 23%, mentre que en els darrers anys els augments de la demanda eren d'entre un 1,5 i un 2%. González Cambray ha notat un canvi radical en les demandes actuals dels futurs estudiants.
Hem tingut més demanda cicles com els cures d'auxiliars d'infermeria, és el més demanat, sistemes microinformàtics i xarxes, guia en el medi natural i el temps de lleure, electromecànica de vehicles, atenció a les persones en situació de dependència, emergències sanitàries i àmbits relacionats amb la farmàcia i les instal·lacions elèctriques i automàtiques. I, en canvi, han baixat les sol·licituds a cicles relacionats amb l'oci i amb el turisme. Aquestes sol·licituds ens marquen clarament que estem davant d'una demanda també molt condicionada per la situació i el context laboral i d'atur en què ens trobem.
Entre les raons que esgrimeix el titular d'Educació per explicar aquest increment de l'interès per a la FP, hi ha, d'una banda, un creixement de l'interès per part de persones majors de 20 anys que decideixen reprendre la formació postobligatòria i, de l'altra, la situació econòmica i laboral, que porta molts joves a pensar que ara és un bon moment per formar-se. De les 4.215 noves places, 1.800 corresponen a la creació dels nous grups i 2.415 a l'increment dels existents.
Els espais joves dels centres cívics es mantindran tot l'any. La iniciativa, impulsada l'estiu passat com a recurs post-Covid, ha vingut per quedar-se arran dels bons resultats obtinguts. Així ho ha anunciat aquesta emissora la tinenta d'alcaldessa de Participació, Marta Morell.
hem passat la prova pilot va funcionar molt i molt bé, molt millor del que tots i totes ens esperàvem. Per tant, aquest any l'aposta és continuar-los obrint, i no només aquesta serà l'aposta d'aquest any, sinó que a l'octubre, quan surtin el que són les licitacions als espais joves, ja les traurem per l'obertura dels 12 mesos de l'any, perquè així no s'interrompeixi en cap moment el servei dels espais joves en els propers 2 anys de mandat que ens queden.
De moment, rediten experiència aquest mes d'agost els centres cívics de Can Deu, Can Rull, Can Puigdener, Torre Romeu i la Creu de Barberà. Són 5 dels 10 centres cívics oberts durant les vacances d'estiu, una oferta que ha anat a l'alça any rere any, com recorda Morell.
Els equipaments municipals han d'estar a disposició de la ciutadania. I és cert això que dius, que cada any estem fent una aposta per tenir més centres cívics de la ciutat oberts en el mes d'agost, en aquest cas. Nosaltres, quan jo vaig arribar al govern el 2019, ja vam obrir-ne un de més del que es feia en el mandat anterior. L'any passat en vam passar a obrir-ne 9 i aquest any hem fet un salt més endavant i aquest any n'obrirem 10.
La nova incorporació és la del Centre Cívic de Poblenou, una obertura que està estretament lligada al funcionament del consultori.
El CAP de Poblenou aquest any estarà obert i no el tancaran durant l'estiu i està dins dels centres cívics, doncs també que no se'ns digui que nosaltres no obrim el centre cívic perquè el CAP de Poblenou no pugui continuar obert. No es podria tenir el CAP obert si no està obert el centre cívic, perquè pensa que el que nosaltres necessitem és una persona que obri aquest centre cívic, perquè el CAP precisament està dins. Llavors, el CAP del centre cívic de Poblenou el que sí que farà serà només obrir en horari de matí.
Una altra novetat respecte a l'any passat és que estaran disponibles els jocs de taula i els diaris i revistes per als usuaris, un servei que es va limitar el 2020 com a prevenció davant del coronavirus. Per la tinenta alcaldessa, recuperar-lo afavorirà la socialització en un moment en què, diu, és més necessària que mai després de mesos de restriccions. Però no només els joves sabadellencs necessiten un recurs específic en el context actual. Un gruix important d'entitats de la ciutat orienten els seus projectes a la cooperació i una dotzena d'aquestes iniciatives rebran finançament de l'Ajuntament. Concretament, es destinaran més de 200.000 euros a aquestes subvencions, un 0,85% del total dels pressupostos de l'administració local. Dels 12 projectes subvencionats, 7 són plurianuals i ja se n'han finançat edicions anteriors. Entre totes les iniciatives s'aborden àmbits com els drets humans, la inserció laboral, la violència de gènere, la sostenibilitat ambiental o l'accés a una sanitat de qualitat, entre altres. A més, preveuen actuacions en llocs molt diversos, com destaca la tinenta d'alcaldessa Marta Morell.
Les subvencions que donem estan donades a 12 projectes que corresponen, per exemple, tant a l'Àfrica, també a Amèrica i, en aquest cas, a l'Àsia i també a l'Orient Mitjà. Per tant, estem fent projectes de subvenció a diferents parts del món i en aquesta edició, a més, s'ha observat una aposta clara per projectes que tenen a veure per donar suport a la transformació dels models de democràcia al sud i al nord, per reduir les desigualtats i també per millorar l'estat del benestar de les persones a través del desenvolupament humà sostenible.
Tots els projectes de cooperació finançats per l'Ajuntament es desenvoluparan al llarg d'aquest any. Serà de la mà de la Fundació Educació Solidària, Creu Roja, Mans Unides, la Fundació Main, Agermanament Sense Fronteres, Pau i Solidaritat, Vicente Ferrer, Lliga dels Drets dels Pobles, Josep com a Posada, el TAC, Vols i la xarxa Sabadell Colòmbia.
Instagram @RadioSabadell. Segueix-nos.
La Zona Blava de Sabadell tornarà a ser gratuïta durant les 2 setmanes centrals del mes d'agost. Concretament, no es pagarà entre el 9 i el 21 d'agost, uns dies als quals també s'hi han de sumar el 8 i el 22 d'aquest mateix mes, que són 2 diumenges en els quals ja de forma habitual la Zona Blava és gratis. El primer dia en el qual l'estacionament regulat tornarà a ser de pagament, doncs, serà el dilluns 23 d'agost. La ciutat, recordem, està dividida en 3 àmbits de Zona Blava que coincideixen amb els principals eixos comercials, un a l'Eix Macià i als carrers de l'entorn, un altre inclou el pàrquing del Vapor Turull i la zona del centre, mentre que l'últim es troba situat a la plaça Jaume Girabau, al costat del Mercat de la Creu Alta. A Sabadell hi ha 1.500 places d'aparcament de Zona Blava. I afegim un parell de punts més. El nou MediaMarkt de Sabadell suposarà la creació de 60 nous llocs de treball i el Vapor Llong col·laborarà en el procés de selecció del personal. Les persones preseleccionades seran convocades a les instal·lacions de la carretera de Barcelona el 30 i 31 d'agost en horari de dematí i l'1 i 2 de setembre en horari de matí tarda. Amb aquesta obertura a Sant Pau de Riusec, prevista per al novembre, MediaMarkt aterrarà la cocapital vallesana i suposarà la 22a botiga de la companyia Catalunya, amb un local de més de 1.800 metres quadrats. I Banc Sabadell és una de les entitats financeres menys solvents de la Unió Europea. Segons el test d'estrès fet per l'Autoritat Bancària Europea, Banc Sabadell acabaria amb una ràtio de capital del 6,5%, sent l'entitat financera de l'Estat menys solvent en cas d'escenari advers. Només HSBC i Monte di Paschi treuen pitjors notes que el Banc Sabadellenc. A escala nacional, Banc Inter és el banc espanyol millor posicionat després del test d'estrès. La Víbria, l'Àliga i el Lleó de Sabadell formaran part del seguici festiu que s'estrenarà per Festa Major si la pandèmia ho permet. Són les tres noves figures que s'han presentat al llarg d'aquest any i que han ampliat el bestiari de la ciutat. Encara, però, no se sap com serà aquesta desfilada festiva, en la qual hi treballen una desena d'entitats de cultura popular de Sabadell.
En un escenari tan incert i canviant com l'actual, la cultura popular sabadellenca continua treballant en el disseny del seguici festiu, en el qual hi participen elements de foc, dansaires, castellers o també trabucaires, però també l'anomenat bestiari local, que enguany s'ha ampliat amb tres noves figures, la Víbria de la Creu Alta, l'Àliga i el Lleó de Sabadell, que ha quedat oficialment batejat aquest cap de setmana. El vicepresident de l'Associació d'Amics en Cultura, Jordi Garcia, afirma que una ciutat de la importància de Sabadell no podia no tenir el seu propi lleó.
És una figura diferent, té un protocol molt, molt marcat, és molt solemne, és una figura diferent. Nosaltres és una manera, una figura, un tipus de figura que no hi havia a Sabadell i sí la resta, o pràcticament la resta, sobretot de ciutats més importants de Catalunya. Nosaltres som la cinquena ciutat, no hi havia cap figura de protocol i nosaltres vam dir no podia ser.
Una opinió compartida pel regidor de Cultura, Carles de la Rosa, qui ha celebrat que la ciutat sigui tan prolífica i que hi hagi entitats implicades en crear nous moviments com el del seguici festiu.
I el que estem, és el que comentava jo abans, sent testimonis absoluts de l'implementació d'una nova tradició i de com es fa això, no? Perquè potser dintre de molts anys podrem dir jo hi era el dia aquell que s'estaven batejant aquestes figures i el dia que es va començar a crear tot aquest moviment.
La idea és que la processó festiva obri i tanqui la Festa Major, de la qual encara no es coneix el programa. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, va avançar fa uns dies que la decisió sobre com serà la festa gran d'enguany es prendrà a final d'agost i en funció de l'evolució de la pandèmia.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
En cultura, polèmica per la suspensió d'un concert de Sergio Dalma a Múrcia per animar el públic a saltar-se les mesures anti-Covid. L'organització del cicle Les Noches del Malecón va decidir fer acabar el concert del Sabadellenc abans d'hora perquè convidava el públic a ballar i, per tant, a saltar-se les mesures preventives. De fet, Dalma va arribar a dir que aturaria el concert cada vegada que els organitzadors demanessin al públic que s'assegués. En un comunicat difós a Twitter, l'artista demana perdó i assegura que es va excedir amb les ganes que tothom s'ho passés bé. En aquest sentit, insisteix que la situació va ser fruit de reprendre la gira després de 2 anys aturada. I de Sergio Dalma passem a parlar dels també sabadellencs Flashy Ice Cream, perquè presenten nou single.
Uau, no cap la uita a la bac, no cap, aquests només saben parlar foc cops.
Es tracta de Brexit, el segon avançament del seu nou disc, que veurà la llum a la tardor. En aquest nou tema, en Dax, en Paul Giancana i les Nicky Flex compten amb la col·laboració de la Pound Gang, un dels pioners del trap en català. Brexit arriba quan els Flashy Ice Cream ja compten amb milers de seguidors i amb reconeixements com el Premi Enderrock al millor disc urbà per Don Gelato, un àlbum que, per cert, presentaran al Mercat de Música Viva de Vic el pròxim 17 de setembre.
Per vacances. De nord a sud, des de tot el país.
Pots sentir com batega l'estiu.
Cada matí, de 9 a 11.
Relaxa't, aprèn.
Gaudeix, concursa.
Som la teva ràdio local.
I estem oberts per vacances.
aquest estiu obert per vacances.
Us esperem cada matí de 9 a 11, de dilluns a divendres.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
El proceso de digitalización en el sector sanitario es imparable. Telemedicina, inteligencia artificial, realidad virtual, ofrece nuevas oportunidades en un sector esencial.
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs a l'actualitat més general i ho fem amb una notícia d'última hora perquè el Ministeri de Transports i la Generalitat han arribat a un acord avui per l'ampliació de l'aeroport del Prat mitjançant l'allargament de la tercera pista i la construcció d'una terminal satèl·lit. Ho ha anunciat fa pocs minuts la ministra de Política Territorial i portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, després de la reunió bilateral entre el govern espanyol i la Generalitat. Rodríguez ha confirmat que l'ampliació suposarà una inversió de 1.700 milions d'euros i ha qualificat l'acord de grandíssima notícia perquè permetrà que l'aeroport es converteixi en un hub internacional. L'acord arriba després de mesos de debat i actes en favor i en contra del projecte. De fet, malgrat que s'han desbloquejat les inversions, no s'ha definit el traçat exacte d'aquesta ampliació, que serà clau per saber quin impacte mediambiental té i si afecta l'espai protegit de la Ricarda, al delta del Llobregat, inclòs en la xarxa Natura 2000. Avui també és notícia que el preu de la llum tornarà a acostar-se a màxims històrics demà dimarts, tot plegat després que hagi quedat fixat als 106,27 euros per megawatt hora per tot l'Estat i Portugal, davant dels 103,07 euros d'avui. Segons les previsions de l'operador designat per la gestió diària de l'electricitat a la península, el preu màxim s'assolirà entre les 9 i les 10 del matí de demà, recordem, amb 113,51 megawatts hora i en cap moment del dia se situarà per sota dels 100 euros per megawatt hora. Encara en l'àmbit econòmic, l'Euríbor a un any, el principal índex de referència per les hipoteques, torna a caure per segon mes consecutiu després d'un lleu repunt entre febrer i maig. Durant el mes de juliol, l'Euríbor es va situar en el 0,491%, per sota del 0,484 registrat al juny, segons les últimes dades publicades avui pel Banc d'Espanya. Amb aquesta davallada, l'índex torna a acostar-se al mínim històric que es va assolir el mes de gener passat, quan l'Euríbor a un any es va situar al 0,505%. El Ministeri d'Igualtat impulsa els punts violeta. Aquesta iniciativa identificarà espais públics i privats com a llocs segurs, en els quals tant les dones que sofreixen qualsevol tipus de violència com el seu entorn podran accedir a una guia d'ajuda. Per convertir-se en un punt violeta, només és necessari descarregar-se el distintiu QR al web del Ministeri i col·locar-lo en un espai visible. En àmbit més general, desarticulada una banda que afavoria la immigració irregular entre Algèria, l'Estat i França des de Múrcia i Girona. L'operatiu consistia en captar i traslladar persones a circumstàncies vulnerables i susceptibles a la costa del litoral mediterrani en pasteres, recollir-los i allotjar-los en immobles gestionats per l'organització. El grup criminal estava liderat per un ciutadà de nacionalitat marroquí qui tenia 18 persones al seu càrrec, tots ells detinguts per la Guàrdia Civil. Moment pels esports. Toni Gavarre és el nou davanter del Centre d'Esports Sabadell. El conjunt arlequinat ha fet oficial la incorporació d'un dels noms clàssics dels últims anys a la ja desapareguda segona B perquè aporti el seu olfacte golejador a la nova primera ref. Pau Ituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El davanter aragonès de 31 anys, això sí, no ve de fer precisament la seva millor temporada amb el Numancia, marcant només 3 gols en poc menys de 1.400 minuts i baixant a segona ref. Les dues anteriors campanyes, no obstant això, havia marcat diferències, 15 dianes, tant amb l'Atlètic Balears com amb el Tudelano. Abans havia vestit, entre d'altres, les samarretes del Llagostera o de l'Ebro. L'exarlequinat Lucas Viale va ser company seu a la Costa Brava.
Toni s'adaptó muy bien al campo, al contexto de Llagostera, campo pequeño y bueno, también mostró un buen nivel en fuera de casa, en campo más grande. Al final es un jugador que es dominador de juego aéreo, que juega muy bien de espaldas, pero que también tiene esa punta de velocidad, que tira buenos desmarques y bueno, aunque esa temporada no estuvo demasiado acertado de cara a gol, pues bueno, al final los números en las últimas temporadas y sobre todo hace dos campañas en Atlético Baleares pues demuestran que que es un gran delantero y un delantero que corre el gol por su sangre.
El Tauró, com se'l coneix, ha marcat en total 59 gols en 221 partits a Segona B. La de Gavarre és la novena incorporació que fa la direcció esportiva del Sabadell, que ara treballa a foc lent per tancar l'arribada d'un nou de més renom. Demà, per cert, es durà a terme la presentació del porter Quique Royo i del central Iago Indias al campus del Can Rull.
I a tot això, Pau, el centre d'esports s'ha estrenat a la pretemporada amb una victòria dissabte passat al CAR de Sant Cugat per 3-1 contra l'Hospitalet.
Sí, un amistós on especialment van sobresortir els joves, mentre no arriben més reforços. El juvenil Adri González va obrir el marcador passat el quart d'hora de joc.
M'he sentit al principi bastant nerviós pel debut, però una vegada estava al camp ja he sentit que tenia les forces de l'afició, de tot l'equip, i he sentit que podia. I llavors pel gol, doncs, com sempre, marcar és la millor de les sensacions i poder-ho fer amb el primer equip, millor que res.
A la segona part, Piti Belmonte Júnior, amb una dosi de fortuna, va doblar l'avantatge. Juste, de cap a la sortida d'un córner, va retallar diferències per l'equip riberenc poc després. Però el Sabadell va sentenciar amb un gol en pròpia porteria d'Aldo a jugada prèvia de dos dels nous reforços, Alfred Planas i Jacobo González. A ells feia referència al tècnic Antonio Hidalgo.
Alfred i Jacobo porten dos sessions i l'hem fet jugar perquè agafin aquestes sensacions d'equip, de saber com funcionem. Encara li queda molt dels automatismes, però la gent que està des del primer dia ja comença a entendre moltes més coses. Quan jugues partits, les coses ja són diferents i, bueno, content, la veritat.
El següent compromís, recordem, serà dimecres a les 10 del matí contra l'Europa a Sant Oleguer, un partit pel qual el club ha començat a repartir avui fins a 200 entrades de forma gratuïta. D'altra banda, l'amistós de dissabte a les 7 a la Nova Creu Alta contra el Villarreal B es podrà seguir en directe pel canal de Twitch de Ràdio Sabadell.
I encara un apunt més en clau arlequinada, perquè dissabte també es va estrenar la pretemporada el juvenil A de Marc Nomen. En aquest cas, i a l'espera dels efectius que s'estrenen aquests dies amb el primer equip, amb un empat sense gols a Cornellà. Mentrestant, el club ha anunciat avui els reforços de l'extrem del Javac, Xavi Moreno, i el migcampista de l'Adam, Hugo García. Sintonia de Jocs Olímpics a Ràdio Sabadell a poques hores perquè alguns dels representants de la ciutat al Japó busquin accedir a la lluita per les medalles. El primer serà Aleix Gómez, amb la selecció espanyola masculina d'handbol. Els hispanos s'enfronten a Suècia, actual subcampiona del món, després de passar com a segons de grup. El partit arrencarà a 6:45 del matí. I a 8:45 ho farà l'Espanya-Xina de waterpolo femení amb les quatre representants del Club Natació Sabadell, les sabadellenques Maika García i Judit Forca, la portera Laura Ester i Irene González. Les de Miquioca, a priori, són favorites després d'acabar primeres a la fase de grups. I dimecres serà el torn dels nois contra els Estats Units. El combinat de David Martín ha reforçat avui la seva candidatura a la medalla amb el triomf per 8-4 contra Croàcia. Plena de victòries en total, 5-5 a la primera fase. Bernat Sanahuja, l'únic integrant del club, ha fet un gol. I acabem parlant de vòlei perquè Alberto Avellaneda ha estat l'escollit per dirigir el sènior femení del Club Natació Sabadell a Superliga 2. El tècnic de Miranda d'Ebre engega un nou projecte a Sabadell després de tancar una etapa de més d'una dècada a l'Aro Rioja Vòlei de Superliga.
Este último año ya se nos hacía para todos, yo creo, como un cierre. La verdad es que llevaba mucho tiempo en Aro, en un lugar que he estado genial y que es mi casa. Pero sí que es cierto que a veces hace falta un cambio, hace falta cosas nuevas, cosas diferentes y bueno, creo que era este el año y que necesitaba ese cambio y nada, la verdad es que apareció la opción de Sabadell y bueno, pues me parecía que era una buena opción y que también me venía bien a mí a nivel personal para también ver otras cosas y aprender de otras cosas diferentes que en esto del deporte siempre hay que seguir aprendiendo.
Avellaneda agafa el relleu d'Hugo Gotuzzo amb la intenció d'entrada d'afegir un dia extra d'entrenaments, implementar les dades estadístiques o treballar la millora física de les jugadores. Recordem que la secció de vòlei del Club Natació Sabadell va poder fer efectius els dos ascensos a Superliga 2, tant del masculí com del femení, després de reunir 30.000 euros. Un minut per dos quarts de vuit, és moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dilluns 2 d'agost, que com dèiem hem fet possible amb el Roger Benet a les vies de so. Tornem amb més informació demà a partir de les 10 del matí amb els butlletins horaris i a dos quarts de dues amb el Notícies Migdia. Mentrestant, però, podeu seguir informats, com sempre, a radiosabadell.fm, on trobareu també ampliades totes les notícies que us hem explicat en aquesta mitja hora, i a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.